Del 18 al 27 d'agost, Festes Patronals de Benicarló. Viviu les festes més obertes, participatives i populars. Amb espectacles de carrer per a grans i xiquets i les millors orquestres del moment. Del 18 al 27 d'agost, Festes Patronals de Benicarló. Viviu-les. Consulteu el programa al web de l'Ajuntament.
Aquesta música tradicional benicarlanda, comencem una sèrie d'entrevistes amb els protagonistes de la setmana més important per a la població benicarlanda. És que les festes patronals de Benicarló 2017 ja estan així i Ràdio Benicarló vol ser partícip d'aquestes. Tenim amb nosaltres als estudis a la reina de les festes, Alba Río, molt bon dia.
Bon dia.
La Dulcinea Blanco Lozano, bon dia.
Bon dia.
I al nou president de la comissió, Il Danyó.
Bon dia, hola.
Primer començarem amb Alba i Blanca i ja tancarem després amb Milde. Us ho pregunto a les dos, contesteu com vos pare, o sigui, la reina primer, a lo millor, per protocolo. Sensacions a falta de dies o inclús de hores per a que comencen les festes?
Il·lusió i nervis, molts nervis. Mm-hmm.
Sí, muchos nervios porque tiene que estar todo listo y todo bien preparado para que todo salga bien y pues...
¿Y está todo listo? ¿Está...?
Creemos que sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tenéis todos los vestidos preparados, todos los
ya está.
Horarios, etcétera?
Sí.
¿Y qué significa para vosotros, por ejemplo, Alba, asumir el càrrec de reina? ¿Qué tunis a las festes patronales?
A ver, es una responsabilidad muy gran, pero...
¿Cómo has estado siempre de unida a las festes patronales?
Realmente, no molt. Ha sido este año... Bueno, l'any passat vaig veure a una amiga molt propera a mi que es va presentar i vaig dir, pues... Entonces,
aquesta era la teva oportunitat,
sí,
no? També tu
sí, me va agradar molt com estava la cosa i vaig dir, pues...
Però tu vas guanyar per sorteig el tema de ser reina, no? Com, te vas presentar al sorteig o com funcionava això? Perquè...
Sí, de primeres vaig dir de ser dama. Però després se'm va donar l'oportunitat de presentar-me també a futura reina i va ser un sorteig i vaig sortir.
I vas guanyar, no?
Sí.
Suposo que l'alegria va ser gran, no?
Sí.
Blanca, com a Dulcinea, bueno, Dulcinea, ¿no eres así o cómo funciona eso de la Dulcinea?
No, yo soy de Huesca, pero bueno, mi madre es benicarlanda y tengo aquí toda la familia, entonces vengo mucho.
Y eso es lo que te relaciona directamente con Benicarló, ¿no? Tú
sí.
Vienes cada año, supongo.
Sí, vengo siempre que puedo, me gusta mucho venir a Benicarló a ver a la familia y a los amigos y vengo siempre que tengo la oportunidad.
¿Y qué te une en general a las fiestas patronales?
Bueno, lo de ser Dulcinea viene desde que era muy pequeña, que me hubiera gustado ser. Y para formar parte de Benicarló de alguna manera, ya que no puedo vivir aquí. Pues, y así representar también a toda la gente de fuera, que como yo, pues les gusta mucho Benicarló y les gustaría ser de aquí o vivir aquí.
Muy bien. ¿Y vosotros os coneixíem abans de lo de les dames y eso?
No.
O sigui, i heu fet bones migues, no?
Sí.
Què esperes d'aquestes festes, Alba?
Veure-les d'una altra perspectiva, no? Des de dins, i, però passar-ho molt bé i gaudir entre totes juntes. I
tu, Blanca, què esperes? Què t'aporta aquestes festes?
Sí, també, com dice Alba, vivir de otra manera les festes, perquè los jóvenes, bueno, sempre està com associado a les penyes i a salir de fiesta, però... También hay muchos actos para que puedan disfrutar la gente joven.
Pero también hay que ir a las peñas, ¿no?
Claro, si tenemos algún rato.
¿Cuánto tiempo tendremos más o menos? No podemos ir todos los días, ¿no? O a ir el otro día, Hilde, a la
Sí,
a la
tiene
un
poco de tiempo, pero...
Pero no iré, ¿no?
Sí,
lo aprovecharemos.
Y, parlando de los actos fuera de las, bueno, fuera de las peñas y eso, ¿quiénes serían los vuestros actos preferidos o los que espero más ganes?
A mí el que más ganes... I il·lusió tinc és el de la proclamació, és com, ja som nosaltres.
És oficial, no?
Sí, i ja està.
I bueno, una miqueta més així, entitats, cridar tot això, qui te crida l'atenció? O tots t'agraden igualment? O...
A veure, m'agraden tots.
M'agraden tots?
Sí. També la crida és el que més nervis me dona, no? I pujar-me allí a dalt.
El balcó de l'Ajuntament,
sí.
No?
Sí.
Bueno. I Blanca? ¿Qué esperas con más ilusión?
sobre todo la proclamación, porque es el punto de inicio de las fiestas, que nos proclaman como damas, o reina y Dulcinea, y damitas. Pero también el día del patrón, que nos vestimos con el traje regional. Me hace mucha ilusión vestirme con el traje aragonés aquí en Benicarlo.
Y buena relación con toda la corte en general, las damitas,
sí, etcétera. Sí, yo la verdad es que no conocía ninguna y nada, los primeros días ya nos hicimos muy amigas y nos lo pasamos muy bien juntas.
¿Y com anar a la entrega de llibres y todo eso? Porque vas a ver un vídeo que la gente se mataba una miqueta per agafar un llibre de eso, ¿no?
Sí, el primer día va a ser un poco locura, mucha gente, pero bé.
Al final se van repartir ya bien sí. Más de 10.000, ¿no?
Bueno, 10.000 son el total. Estos días de reparto se van a hacer 3.000 y 3.000, más o menos.
Pero la gente volcadísima.
Sí, sí.
No podían aguantarse a la cua, ¿no? La manera como en las rebaixes del Corte Inglés.
Sí.
Y bueno, ¿qué milloraríeu de les festes? Porque son unes festes que, bueno, any a any se van transformant, però vosaltres milloraríeu alguna cosa o creieu que este any a les festes bé o...? Silenci, no? No l'havíeu pensat, aquesta pregunta?
No.
Vale, o sigui, vos agraden com estan directament, no?
S'agrada tot.
Sí.
S'agrada tot.
Però jo crec que voldrien que vinguin a algun concert.
Concerts?
Sí, molta gent ho diu, que un bon concert estaria bé.
L'any passat va hi haure concerts o se va apostar ja més per les orquestes, no?
Sí, sí, més per les orquestes.
Després parlarem una miqueta d'això. O sigui, vos agraden les festes com estan, no les tocaríeu, vosaltres en principi no teniu problema, no? Bueno, pues para tancar una miqueta a vosotros dos, un missatge per als benicarlandos, que suposo que ja veu anat varios, però...
Que vinguin a participar en tots els actes, ja que hi ha actes per a totes les edats, i no sé.
Blanca?
Sí, como Alba, que salgan a disfrutar de las fiestas de su ciudad, que, pues que están hechas para disfrutar y para esa semana olvidarse un poco de los problemas.
Muy bien. Tanquem ja la secció en Reina Dulcinea, passem a Hilde, moltes gràcies a les dues per haver estat així amb nosaltres. Hilde, aquest any t'estrenes com a president del càrrec en la Comissió de Festes i primer tot et donaré la enhorabona.
Moltes gràcies.
Però arribes al càrrec amb una certa polèmica, no? Què diries a la gent que pensa que un regidor no deu ser president de la Comissió perquè se polititzen les festes?
Bueno, jo crec que això és completament fals perquè... a la prova està que la Comissió de Festes no se polititza per a res, vull dir, segurament, tampoc no ho conec, però hi haurà persones a la Comissió de Festes que pensaran diferent a l'equip de govern i bueno, entonces és completament fals que se polititzi la Comissió de Festes. De fet, ja també ho vaig manifestar així al ple, és una qüestió de criteris i una qüestió de responsabilitat, perquè al fi i al cap el màxim responsable de la Comissió de Festes pues, sempre és el regidor. Evidentment que sí que estos anys atrás hi ha hagut un president, però el responsable final és en este cas el regidor i per damunt del regidor en este cas també està l'alcaldessa. Així que és una qüestió de responsabilitat que des de l'equip de govern se va considerar així de que fora el màxim responsable el regidor de festes. I de fet també hem estat consultant altres poblacions similars a Benicarló i pràcticament totes han coincidit de que el responsable màxim de la Comissió de Festes és el regidor.
A més, per puntualitzar una mica, els que participen en la Comissió de Festes són voluntaris, no?
Exacte.
O sigui, no té cap tipus de nomenament ni res.
No, s'anomenen al ple perquè quede constància i estiguen pues, avalats pel ple municipal, però sí, són persones completament voluntàries.
Bueno, sortim una miqueta de la polèmica aquesta, ja que bueno. Porta ja uns dies, més que setmanes ja.
Sí, però bueno.
I entrem directament ja a lo que són les festes. Seguir un model molt similar al de l'any anterior, no? Les festes participatives, populars, va funcionar el model, no?
Sí, va sortir molt bé, la gent va participar molt, la gent va sortir molt al carrer, va gaudir de les festes, de les orquestes al carrer, a l'aire lliure, completament gratuïtes, la proclamació que antes comentàvem a la plaça Sant Bertomeu va lluir molt, i bueno, pues jo crec que si una cosa funciona hem de continuar en això, i així ho farem, vull dir, la gent podrà gaudir de tots els actes al carrer, i bueno, a la pista anexa només estaran els balls de gala de certament entitats, però que bueno, també tot aquell que vulgui participar podrà treure l'entrada, i tota la resta d'orquestes, tant la del primer dissabte com la del segon i la del Pai Porta, se faran a la plaça Constitució.
Parlaves de certs actes i també hem parlat en Alba i Blanca, però quins seran els punts claus d'aquestes festes?
Pues bueno, jo crec que són 8 punts els que se concentra tota l'activitat, I tindrem doncs, la plaça Constitució, la plaça Sant Bertomeu, el mesòdromo, l'activitat portuària allà baix al port en els bous, el recinte de Penyes, tindrem la plaça Ministre Marcelino Domingo...
Molt extrem, no hi ha un punt central, sí,
no, exacte, el carrer Febrer i Soriano, que també un any se fa el càndem, i bueno, jo crec que són uns punts que està prou repartit per tota la ciutat, i bueno, pues la gent pues, això també li dona una certa mobilitat per a que puga passejar i gaudir de tots els actes a cada una de les places que s'organitzen els actes.
Se parla molt de la transparència política i tot això. De quin pressupost disposen les festes per a muntar tot el...
Pues a veure, estarà sobre uns 180.000 euros, més o menys. Potser que sigui una miqueta més, però sobre 180.
Que abans el tema dels concerts, parlàvem també en elles, se n'anava molts de diners, se n'anaven sí. en els concerts, no? I no acaba de donar el rendiment que toca.
Exacte, és que és el que comentàvem. També, a mi també m'agradaria portar un concert, perquè Benicarlos si també d'algo s'ha caracteritzat a les festes patronals ha sigut per això de portar primeres espases del panorama musical. I, bueno, pues, claro, a dia d'avui això val molts de diners, porta una infraestructura molt gran i, clar, en el pressupost que hi ha a la comissió de festes, pues, pràcticament no tens prou diners per a poder portar un artista de primer nivell. Entonces, pues, bueno, a veure si...
Aposteu per les orquestes, no, també?
Sí, s'aposteu per les orquestes i, bueno, pues, a mi sí que m'agradaria, abans d'acabar la legislatura, intentar portar un concert, perquè penso que Benicarlo ara fa anys que no s'ha portat, i a veure si tinc sort i els números surten i l'any que ve podríem apostar per un concert.
Teniu xifres d'assistència a les festes? Ja sé que és molt difícil perquè hi ha molts d'actes i ja bueno, estan molt dispersos, sí. Però si no teniu xifres, quines expectatives teniu? Quanta gent se pot arribar a juntar, per exemple, el dissabte fort, el primer dissabte de festes de Benicarlo, més o menys?
Pues a veure, no te sabria dir exactament el número, però fem una idea, per exemple, el dia de l'exaltació, de la proclamació a la plaça Sant Bartomeu se munten 1.500 cadires. Entonces, pues això te denota que hi ha una gran afluència de públic, més tota la gent que està de peu que no té puesto per sentar-se. Després, per exemple, al Pai Porta se munten sobre unes 2.000-2.500 cadires, que enguany ampliem i potser seran 3.000 les que se ficaran. És cert que la roda de premsa va dir 4.000, però no, me vaig equivocar, eren 4.000, eren 3.000. I després, pues, per exemple, als bous, la capacitat dels carafals, crec que ronden sobre unes 2.500 persones també. I la nit de les orquestes a la plaça Constitució, pues, allí se munten un centenar de taules en unes 500 cadires, més o de la gent que pugui anyaure de peu, pues, també rondaran pues això, sobre les 1.000 o 1.200 persones. Entonces, vull dir que són actes que aglutinen a molta gent, sí.
I respecte al treball de la comissió, com ho valores? S'ha renovat una mica, està en la comissió o...?
Bueno, la comissió, la veritat que el treball és fantàstic, el que fan, estan supercontents, cada un sap el que té que fer, i enguany pues, la reestructuració que ha tingut la comissió de festes ha sigut això, pues, que el cap, el màxim responsable és el regidor, i després pues, hi ha cada àrea que conforma la comissió de festes, hi ha un responsable, i ells pues, en el seu pressupost pues, van treballant i van fer pues, lo que ells creguen que pot ser el millor per a les festes. Entonces, pues, després hi ha reunions dels caps d'àrea i bueno, allí se coordinen tots els treballs i se fica damunt la taula el que cada un ha pensat i, bueno, i allí és on se van decidint els actes i això ho ficarem aquí, això ho ficarem allà i bueno, pues, una mica este és el... I després cada àrea pues, té els seus ajudants, diguéssim, que ajuden a iniciar cap d'àrea. Entonces, pues, bueno, jo crec que la distribució està molt bé i al saber cada un el que porta entre mans pues, també tenen la llibertat. Per això dic que no, que lo de polititzar la comissió de festes és completament fals, perquè cada grup, i a ells els ho podeu preguntar, han tingut la llibertat plena de fer el que ells han cregut convenient.
Tu, ara parlem de tots els actes que s'organitzen, quin és el teu acte que esperes amb més il·lusió? El millor dia dels focs ja, perquè s'acabi
ja la faena. I tot ha sortit bé. Pues bueno, jo l'acte que més espero, a mi m'agrada molt el dia de la crida. Uh-huh. El dia de la crida, també ho han dit elles, que és un acte on ahir comença tot, diguéssim, i el veure pues, a la reina i a la Dulcinea, a les dames, a l'alcaldessa, a tots els membres de la comissió, a l'Ajuntament, que és la casa de tots, i allí donant inici a aquesta festa que tant esperem durant tot l'any, i veure tota la gent en aquestes ganes de recibir el tro del coet, pues ahí és on de veritat dius ja estem en festes i ja a partir d'ahí ja va tot rodat i ja tot el que puga sortir de problemes pues bueno, ja estan resolts perquè els problemes els han tingut abans, mm-hmm. Entonces, pues bueno, ja, ahí ja estàs una mica més tranquil.
I una qüestió merament informativa, el tema del llibret, mm-hmm. Hi havia una sèrie de rates, no? Ho vas dir a la roda de
premsa. Sí, ho vaig dir a la roda de premsa.
Això com ho pot saber la gent?
Pues això, els dies que hi haurà algun canvi d'horari, perquè no, és bàsicament en els horaris, ho farem constar al Facebook de la Comissió de Festes, i així pues, tota aquella persona que puga entrar al Facebook vega i sàpiga de que hi ha alguns horaris que no són els...
El tema d'horaris, no?
Sí, més que res són els temes d'horaris i hi ha un dia que crec que és l'associació del Club d'Escacs que és que ara no recordo exactament quin dia és, però en vez de fer el dia, per exemple, el dissabte crec que és un altre dia, entonces ho anunciaran i ja està.
Per a tancar, Ilde, un missatge també als benicarlandos i a la gent de fora per a que visite i vinga a disfrutar de les festes de Benicarló.
Pues bueno, el missatge és el de sempre, perquè així, per això s'organitzen les festes, és que vinguin a la nostra ciutat, que disfruten, que s'ho passen bé, que s'obliden de tots els problemes, que aquesta setmana espera disfrutar en companyia dels amics, familiars, i que surtin al carrer, que s'ho passen en harmonia, sobretot que no prenga ningú mal, que hi hagi coneixement, que se respecte la gent d'uns als altres, i això, en definitiva, són les festes per a pràcticament tancar l'estiu, però que disfruten molt la gent.
Vale, pues moltes gràcies, Ilde, a tu, a Alba i a Blanca, per haver estat així amb nosaltres. Molta sort als tres.
Gràcies.
I disfruteu molt de les vostres festes. Nosaltres continuem.
Gràcies.
Festes patronals de Benicarló, obertes, participatives i populars. 18 d'agost, proclamació de la reina de les festes a la plaça de Sant Bartomeu. Dies 19 i 20, primer camp d'en Benicarló. Amb pintura, fotografia, art urbà i mercat conscient. 24 d'agost, processó, ofrena de flors i mascletà nocturna. I el dia 27, gran castell de focs i fi de festes. I a més, els tradicionals bous a la mar, carretons i embolats. Consulteu el programa al web de l'Ajuntament. Del 18 al 27 d'agost, festes patronals de Benicarló. Viviu-les!
Continuem amb aquest especial de festes, ara amb membres de la comissió, gent que voluntàriament treballa per a que les festes isquen endavant i venen a parlar-nos dels numerosos actes durant els propers dies poden disfrutar els benicarlandos. Benvinguts, Adrián Octavio, Ivan Alemán i Paco Medinilla. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Suposo que dins de la comissió fa falta bon ambient, no? Vos coneixiu abans perquè alguns són nous, altres no, o ja vos coneixiu o vos heu conegut ara, o com funciona això?
Pues bueno, hi ha de tot, no? O sigui, hi ha gent que ens coneixem de fa temps, hem coincidit en els altres anys de comissió, hi ha també gent que ha entrat nova, i bueno, a veure, del poble, pues, de vista ens coneixem quasi tots, sí.
Quanta gent sou més o menys a la comissió?
Aproximadament som una trentena de persones, la comissió està dividida per àrees, cadascú té la seva àrea, el seu cap, i ahí pues estem distribuïts, està l'àrea de bous, que són aproximadament com unes 12 persones, tenim l'àrea de carrers, que també hi ha 4 persones, protocol, comunicació, seguretat, o sigui...
Quina mitja d'edat hi ha, més o menys, a la comissió?
Un poc de tot n'hi ha, no? Més joves estem sobre 24-25, i després pues, n'hi ha de tot, sí.
Bueno, i aquestes àrees que parlaves tu, Ivan... En què consisteix cada part? Perquè, bueno, has dit que teniu protocol, teniu bous... Explica'm una mica en profunditat perquè la gent sàpiga com funciona la comissió.
Pues bé, bueno, com t'he dit abans, hi ha diverses àrees, cada un s'ocupa, hi ha un cap d'àrea de cada secció i cada un s'ocupa de lo seu, no? Pues el tema de protocol, s'ocupa, pues, el... el protocol, ¿no? O sea, el portar les dames, el dir com tenen que anar vestides, la roba que tenen que portar, els actes, lo que se diu, controlar-ho, sí, sí, tot lo més formal, tot. Després està, pues, l'àrea de carrers, que s'ocupa, pues, tots els actes que n'hi ha al carrer, entitats, tots els espectacles que tenen que veure que n'hi ha fora, el tema de seguretat també una mica controlant això. Després està l'àrea de publicació, llibrets, folletos, carteleria, la correcció lingüística, i després tenim també a, bueno, l'àrea del mesòdromo, que és més ja és una àrea a parte. I què més, quines àrees hi ha més? Tenim, bueno, la d'espectacles, de també.
Logística, sí, que, també.
Logística.
Mm-hmm. Seguretat.
Seguretat,
sí. Bueno, i la de Bous.
I la de Bous.
La de Bous, sobretot, també, sí. Mm-hmm.
Vosaltres en quines esteu? Paco, per exemple, tu?
Bueno, jo soc cap d'àrea de carrers. En mi està Ivan, Jordi Brusca i Cristian Arín. Que són quatre persones que, bueno, a veure, encara que sigués amb tota la comissió, perquè, a veure, si fa falta tirar a una altra entitat, a una altra àrea, doncs estem tots per tot. Però, bueno, diguéssim, els quatre han sigut els que més o menys hem fet de, o hem pensat fer els actes de carrer, i, bueno, a raïda d'ahir, pues, poquet a poquet, anem fent i...
En els actes de carrer també compteu molts en associacions que vos proposen, o...?
Sí, jo, bueno, això sempre, això està clar, i qui veia un programa de festes, o sigui, pràcticament un 90, 80, 90% de les festes és entitats, o sigui, a veure, totes les entitats fan els seus actes, i un de les festes patronals, pues, són diguéssim, una forma de veure el que fan durant l'any. Hi ha entitats que presenten treballs que fan, per exemple, la tercera edat, hi ha gent, pues, que fa molts, entitats que fan molts de concursos, o fan pues, el de pesca, el de la petanca, o sigui, grup de tenis, fan moltes coses. Entonces, nosaltres estem, pues, per coordinar sobretot els actes aquests, a banda de lo que són esportius, pues, els culturals, perquè també hi ha molts d'actes que se fan a la plaça Sant Bartomeu. Entonces, hi ha que coordinar, pues, pues, les entitats, això és per rigorós ordre de registre, pues, si coincidís de dos actes que demanen el diumenge a les 8, pues, bueno, l'ordre de registre és el que te marque. Si un l'ha enviat el 12 d'abril i l'altre el 16, pues, ja saps que...
L'ordre és l'ordre.
Molt bé, l'ordre, o sea, és més coordinar.
Adrià, i tu, en quina àrea estàs?
Bueno, en el meu cas estic a l'àrea de comunicació, la responsable és Natalia Sanz, i des d'aquesta àrea, a banda també portem el tema d'impremta, hem estat aquestes darreres setmanes treballant moltes hores en el programa Festes, la redacció, la correcció, enviar tota la impremta per a que estigui tot correcte. Bueno, a última hora no ens hem adonat que hi havia algun error, però la veritat és que des de fora no se veu la feina que hi ha darrere, i te puc dir que estigui un programa Festes perfecte és complicat, la coordinació és complicada. I bueno, també ara dins de l'àrea de comunicació vam presentar el nou logo de Festes, una novetat, volem donar-li una nova imatge a les festes patronals, seguint la línia de renovació que es va fer l'any passat amb unes festes més obertes i participatives, i ara també estem intentant donar difusió a través de xarxes socials. I bueno, en el meu cas també estic en l'àrea de protocol, un poquet més de col·laborant i ajudant, la responsable és Yaiza López, i en aquesta àrea, pues, estem ara ultimant detalls de l'acte de proclamació d'aquest divendres. Bueno, no sóc l'acte, també la recepció que es fa a les dames a l'Ajuntament a partir de les 7:30, i bueno, tancant coses també de la resta de la setmana, sobretot el calendari d'actes que tenen les dames.
Portar-les d'un lloc a un altre, no?
No sols portar-les, sinó també nosaltres tenim davant el programa tancat i decidim, pues, bueno, en este acte se va, en este no se va, en este
no se pot estar tot.
No se pot estar tot. En este és una inauguració, n'hi ha que anar. En este s'hemos fet una invitació oficial, pues, bueno, un poquet això, i també la roba que han de dur en cada acte, bueno, molta feina que no se veu.
Ivan, tu, l'àrea del mesòdromo, sobretot, mm-hmm. Hi ha alguna més també per ahí?
Sí, també estic en Paco, a la de carrers, però bueno, ahí només estic ajudant.
No, que va fer molt.
I després, pues, bueno, la del mesòdromo, que enguany és el primer any que també hi ha un patrocinador, que és Disversa, i des d'ahí, pues, bueno, també tenim una novetat enguany, de que tots els dies tenim actes per primera vegada. és un dels punts on hi hauran activitats, no? Dels 8 escenaris que es muntaran en tot el poble. I no res, o sea, moltes ganes i il·lusionats per ja començar ja que pegui el pistoletazo de salida.
I al llarg de l'any com treballeu? O sigui, vos es comenceu a reunir al principi d'estiu o és tot a l'hivern ja us reuniu? Com ho feu?
Sí, sí, o sigui, ara, nosaltres normalment pues, quan s'acaben les festes ja fem reunions de, bueno, de valoració, la valoració que hem pogut veure de lo que los pros y los contras que hemos entrobat, pues para intentar a l'any que ve solventar els problemes que hem vist. Entonces, pràcticament, el moment que acaben les festes d'agost ja preparem les festes de Nadal, perquè encara que siguin festes patronals, la comissió de festes també organitza tot el que són les festes nadalenques, la cabalgata dels Reixos, la del Papa Noel, Jules les Penyes, o sigui, hi ha molts d'actes. Entonces, i acte seguit, ja t'he dit, quan el moment que acaben les Nadal, ja pues, totes les setmanes ja fem reunions periòdiques de pues, intentar ja pues, coordinar i fer les festes patronals, de, en aquest cas del 2019, de l'any 2018, de l'any que ve, perdó.
I festes, tu per exemple que estàs al protocol, quantes hores podeu arribar a treballar al dia?
Bueno, jo en el meu cas potser treballar doblat per estar en dos àrees. Les últimes setmanes, com t'he dit, moltes hores pel matí dedicades a sobretot a tancar el llibret, i ara pues, una mitja de 4 o 5 hores al dia segur que li dediquem.
A les festes?
Sí.
I bueno, encara me pareixen poquetitos, no? Però que sé, o sigui, no poques, sinó... que, bueno, com estan tot el dia per ahir les dames, pues també,
sí.
Nosaltres tenim que anar...
Sí, bueno, són, volia dir que són aquestes sí. Hores les que estem dedicant ara en quant a preparació,
claro.
I durant la setmana de festes,
durant la setmana,
pues, sí. Més de 12 hores, pues, estarem
jo crec que aquestes 4 hores són segurament les que te passaràs a la sede, no? Allí fent de més.
Davant de l'ordenador.
Sí. Davant de l'ordenador.
Sí. M'han paregut poques, però...
Sí. Perquè després realment és que estàs tot el dia, pràcticament, o sigui, perquè és el telèfon constant,
sí, pues, sí.
És...
Sí, ara tanca un acte,
ara no sé què, ara coordinem tal... O sigui, n'hi ha... Dediques moltes més hores. El que passa que són... és a lo llarg de tot el dia, controlar-les és complicat, no?
I vosaltres teniu, som un grup de voluntaris, teniu un president, però teniu algun tipus d'instrucció de l'Ajuntament, d'alguna manera?
No, a veure, jo, diguéssim, del meu cas, per exemple, jo ja porto un munt d'anys a la Comissió de Festes, m'ho vaig deixar i torna tant guany, i la veritat és que, o sigui, he vist de tots els colors, o sigui, jo he estat, diguéssim, en tots els grups polítics i he vist de tot, en cap moment hem vist, en cap... o sigui, una cosa polititzada que, perquè és que se parla molt de la politització de la Comissió de Festes en cap moment.
O sigui, són voluntaris, ja,
clar. Claro, són tots voluntaris. I per exemple, en Guaycos tenim la cosa de que s'han tirat amunt de la figura regidor com president de la Comissió de Festes. Jo des d'aquí vull dir que mos pregunten a nosaltres. O sigui, nosaltres veiem de que també que ho entenem així, és de que està bé. O sigui, hem vist de que és una persona que, diguéssim, és la que cobre, que realment és la que cobre de l'Ajuntament, també té que tindre més responsabilitats, de fet la té, però nosaltres som pues, un grup de voluntaris que bueno, estem ahí aguantant perquè no estem a gusto de tots, no? Entens? O sigui, per a gustos colores, que està clar. Però bueno, tenim les esquenes grans, o sigui, pobre, tenim que aguantar el que ens diguen, intentem fer les coses el millor possible per a tots, o sigui, des dels venuts a la gent més gran, està clar que són 300 i pico actes, juntant-lo de bous, juntant-lo de penyes i tal i qual, per coordinar-ho tot costa molt, sí. I la veritat és que és molt desagraït el treball que fem nosaltres perquè després, o sigui, una palmadeta a l'esquena també ens va bé.
Entonces, la comissió que... és molt àmplia i sí. Hi ha moltes persones, diferents maneres de pensar, si hi ha alguna decisió ho decidim entre tots i no tenim ningú problema, és plural. No?
Sí, absolutament. I quin diríeu que són els actes més multitudinaris? El que més gent vindrà? La proclamació, per exemple?
Bueno, la proclamació és un acte que no sols des de l'any passat el fer-ho a la plaça Sant Bartomeu permet que molt més públic pugui presenciar-ho. Abans a l'auditori estava molt reduït per a 400 persones i és un acte multitudinari no sols per la gent que estarà presenciant-lo a la plaça, sinó per tot el recorregut que va al poliesportiu després direcció al certamen. I després jo crec que qualsevol acte al carrer tindrà prou gent i potser destaca també la nit de les entitats. Allà al pavelló pràcticament ens hem quedat sense entrades. I el sopar i pa i portar, no? Podem
sí,
dir que
sí,
també
sí. Enguany, que... enguany s'amplia més a 4.000 i pico persones, també. Se fa una tirada més de taules, llega que més gent, encara. Sí,
sí, qualsevol orquestra també que, sí, que es faiga al carrer, oberta.
I, és... i el tema de muntar aquests actes tan multitudinaris, vosaltres treballeu en la brigada, per exemple, com se treballa això? Perquè, clar, per exemple, el pa i porta igual... hi ha milers de cadires que muntar, taules, etc. Això com se treballa? Que és el treball que no se veu realment?
La brigada se pot dir que és el cor de la comunitat de festes, no mos enganyéssim, o sigui, és el cor. O sigui, si no siguera per la gent de la brigada i el seu representant, o sigui, el seu tècnic, José María, Sofía, Cristina, Paco, si no siguera per ells, la veritat és que seria una locura, de veritat. Coordinar tot això, o sigui, és que hi ha molta cosa. Valles, taules, cadires, carpes, protecció civil, la policia local, punts de llum, aigua, i tot ho demanem, i claro, i arriben els dies i tu no el veus que està ficat i ja, ostres, José María, que això, no, però tranquil, que en dies, però bueno...
Senyor, coses que t'has previstes, però sí, sempre estan los, les coses d'última hora que no te'n dones compte o que no has tingut en compte, i tot això pues, també, si no fora per la brigada, que els dius, necessitem això ja, la veritat.
Com us coordineu en ells? Teniu algun tipus de personals de la comissió?
Sí, no, obre, cada àrea, nosaltres rebem uns qüestionaris de les entitats i mos demanen pues, el material que necessiten, siguem el que ha dit antes Adrià, la de presència de dames al seu acte en aquest moment o tal. Entonces nosaltres coordinem tot el que és material de brigada, ho passem directament a la brigada, encara que ells tenen el material, però nosaltres fem reunions a les entitats, doncs pues mira, això pot ser, això no, això sí o això no. Entes, no? O sigui, anem triant perquè, claro, moltes vegades parlem de que, ostres, és que a mi no m'han portat tantes cadires, he demanat 100 i, però escolta, és que justament en este acte, pues, o en este acte, o justament al dia, n'hi han 1.000 cadires i pues, hem tingut que repartir perquè no tenim més, o sigui, és que no arribem a més, m'entens o no?
Un altre tema és la coordinadora de penyes, com vos coordineu en ells per a treballar o és un tema més independent ja? Teniu una persona dins de la comissió?
Hi ha una persona que està dins de la comissió, sí, hi ha una persona que està dins de la comissió, Anna, que és la que s'ocupa el nex entre la coordinadora de penyes, i bé, sí que és veritat que són més independents, no? Ells tenen la seva manera de funcionar, s'ho preparen, tal, però estan molt col·laboradors en tot el que els demanem o si tenim algun problema.
O sigui, és el mateix que tenia les entitats, o sigui, a l'hora de coordinar els actes que fan les penyes, pues, també pues, fem reunions en ells i nosaltres, pues, mira, per exemple, aglutinaran tots els actes a la plaça Marcelino Domingo i és el que te comentava antes. Antes pues, demanen una penya X carpes, l'altra, si juntem totes les carpes del mateix dia, potser se te junten 15 carpes. I entonces ja parlant en ells, pues, mira, portem 4 i coordineu els actes perquè no siguin tota la mateixa hora i bueno, entre ells i nosaltres, pues, la veritat és que hi ha bon rotllo i... i penso que sortirà tot bé, això també.
Pues si us pareix, anem a repassar una miqueta amb el llibret, dia per dia una miqueta, el que són els actes més importants. Per exemple, es comença ja divendres, el primer dia, es comencem ja amb la proclamació, no? És un acte que, com has dit tu abans, Adrián, ha canviat els últims anys. Abans se feien dissabtes, se feien dins de l'auditori. Ara se fa a la plaça Sant Bartolomé, no?
Sí, va ser una decisió que es va fer l'any passat. Van pensar, jo no estava entonces, en aquell moment van decidir que era una manera d'obrir-ho més al públic, evidentment a la plaça de Sant Bartomeu cap molta més gent que a l'auditori, com he dit abans, i sí, l'acte d'aquest divendres es farà a les 10 de la nit, i abans hi ha que dir que a partir de les 7 i mitja aproximadament serà la recepció de totes les dames, Dulcinea i la reina de l'any passat i la d'enguany a la porta de l'Ajuntament, i per la nit a partir de les 12 serà el certamen. I, bueno, si vols continuar que amb el programa del dia següent, bueno, destacar per a dissabte, sobretot la crida, a la 1:15.
I... és l'acte també que dona una mica la pistoleta de sortida, no? Mm-hmm.
I, bueno, també per la tarda a les 8 tenim la inauguració del Mesódromo, Ivan.
Ahí estem a 3.
Hem parlat de novetats una miqueta, però, bueno, el Mesódromo tots els dies obert també.
Exacte, tenim tots els dies oberts. L'horari serà des de les 12 i mitja, des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda i després des de les 8 fins a les 2 del matí. I bé, bueno, si d'això ja quan anéssim repassant dia per dia, mare, si voleu ho anem a comentar, perquè el mateix dissabte per la tarda, a part de la inauguració, també també el que tindrem serà un grup de jazz que es diu Jazzera, en el qual estaran pues, amenitzant pues, durant tota la tarda nit del mesòdromo.
I el propi dissabte que vaig llegir que es comença també el Camp d'en Bló, no?
Sí,
és una de les grans novetats d'aquestes
sí, festes. Sí, la veritat és que és un acte novedós, creiem que agradarà molt a la gent. Mira, este és un dels actes que la veritat ens vam trobar entre nosaltres. Els de carrer vam organitzar i volíem fer una pintada dels arbres del passeig i vam agarrar el model del Bosque de Oma, del País Basc, i vam començar, o sigui, la idea va començar per ahí, del pintar els arbres, fer una pintada dels arbres, vam pensar que justament aquest barri estava una mica abandonat de les festes, altres passaven molts altres per ahí, s'estava abandonant molt, entonces vam fer pintant els arbres quedaria xulo i tal i qual, pues vam anar in situ a veure com quedaria i a raïs d'ahir, entre els quatre que portem els carrers van sorgir un munt d'idees, de fer arte urbà, de fer graffiti, de fer fotografia, volíem fer curts, però la veritat, cortometrajes, però és que això va ser una idea, ja t'he dit, que molt ràpida i la veritat és que si no siguera també per els artistes locals també que tenim, pues, ens han apoyat molt, inclús la Candilera, Raquel Papers, que ens faran un mercader de mercat conscient, ficaran vinilos, ficaran menjar ecològic, ficaran una sèrie de paradetes artesanals, d'artesania, faran tallers també, i sobretot, ja t'he dit, que els artistes locals faran murals grans d'art urbà, i portem un convidat, Àngel Caballero, que és un professor de Belles Arts, que ens farà un mural de quasi 8 metres, 8-9 metres per 6. Entonces, este mural lo fa a la façana lateral de lo que és la Comercial Ávila, que ja la tenen tot preparat ahir, i demà este xic ja ve, perquè ella es començarà un dia abans, el divendres per la nit, ella estarà començant a fer més o menys lo que és el perfil del dibuix, és molt gran, ja dic, i entre el dissabte i el diumenge, pues, acabarà. Sí, i està...
La veritat és que és un dels actes, jo crec que és un bombonet, no?
Sí, nosaltres...
Seran un parell de dies, però és espectacular per tot el que comentava, no? El tema de paradetes del mercat, de murals que faran i de més és increïble, o sigui, penso que...
I col·labora també una mica el teixit d'Unicarlando, no? El teixit associatiu i això...
També.
I això comença el dissabte?
El dissabte a les 10 del matí es començarà. Nosaltres ho començarem abans, però a partir de les 10 del matí...
El públic, sí.
Sí, sí. Hasta les 11 de la nit tindrem el dissabte i el diumenge. Entonces, la gent pot veure in situ com se pinten els murals, estarà la gent pintant, i hi haurà música també. Portem una food truck, que se diu el Funky Corner, que porta música i a banda donen menjar. I pensem nosaltres que serà un acte molt lúdic i cara a la gent...
Molt participatiu també, perquè hi haurà tallers, hi ha una jam session de música per si algú vol anar allí i tocar, hi haurà una carpa dedicada a la música, i tot això, mentre estàs allí veient com estan pintant, pots estar mirant el mercat, pots participar en els tallers que n'hi haurà, o sigui que és
molt complet, no?
És molt, molt complet.
Tallers de xiquets i adults també.
Exacte, sí, n'hi haurà tant de xiquets per adults, és una mica per a... És per a tot, és un acte per a tot el públic, està obert a tot el públic.
Apuntar-ho dissabte a partir de les 10. Continuem en el dissabte.
Sí, dissabte a les 8 tenim una altra novetat per enguany, que és la Disco Light. És a la pista del passeig marítim, la gent que en algun moment s'ha queixat que no hi ha actes per als joves, més o menys per a joves entre 12 i 17-18 anys, que en principi no poden entrar a les penyes, doncs se fa aquest acte. Per la nit també tenim orquestra a la plaça Constitució, Nova Saturno. Diumenge, seguint amb el... també tenim Candem, tenim la travessia al port de Benicarlo.
Una clàssica, no? També,
el diumenge també és un dia de concert. Tenim pel matí el concert de la Coral de la Gent Gran, per la tarda el tradicional concert de la Coral Polifònica de Benicarlanda. Per la nit hi ha un concert infantil de Dani Miquel i els Mami Mimo Músics a la plaça de Blasco Ibáñez. Concert d'intercanvi entre la colla dels Ainés i Tabalates de Benicarlo.
Això que ho dia abans en Ilde, que no hi ha concert d'estos que feien abans al gran, però música no faltarà.
Exacte.
Orquestres i concerts no faltarà.
I per la nit tenim la plaça Sant Bertomeu, tenim el monòleg a càrrec de Pablo Carrascosa i Pablo de los Reyes, i també a l'avinguda Joan Carles I tenim concert i disco mòbil per part de grups locals organitzat per la Falla Mercat Vell, Defectos i Aigua Xirla.
Grups d'aquí de la zona, no? I entrant ja a la setmana, a partir de dilluns,
Bueno, el dilluns un acte tradicional, com és l'expo de productes del camp a la Cambra Agrària. Jo crec que també és un acte que hi ha molt consolidat al llarg dels anys així a Benicarló. També comencen els bous a la mar.
Els bous a la mar, sí.
Són tots els dies a partir de...
Sí, a partir de les 9 del matí que fan el l'encerro. Hi ha 3 dies, no penso que tinc... I després, l'exhibició de ganador, diguem que el fan al migdia, en 3 dies de matí i després per la tarda a les 5 de la tarda. Hi ha 2 dies de bous emolat també, que és el divendres i el dissabte, i això, la gent que l'agrada els bous,
I per la tarda a les 7 tenim el Teatre Itinerant, d'un espectacle que es diu Cacharros, no? A càrrec de companyia Bambalua, i per la nit de dilluns el Pai Porta.
El Pai Porta és el dilluns, no?
Dilluns a les 9 de la nit, amb l'actuació a continuació de l'orquestra Montesol.
A més de Mesódromo, no, també?
Sí, a part de Mesódromo, sí, a part d'enguany, el que hem fet pels matins és tindre ahí unes temàtiques, no? N'hi haurà un dia dedicat a cada... a una de les comunitats, no a totes, però és que no hi ha més suficients dies. No? Tenim Andalusia, tenim Madrid, Catalunya, Aragó, entonces farem unes tapes típiques de la zona, no? Cada parada, cada participant farà una tapa de la zona. A part, també tenim una etapa solidària, que ja l'explicarem més el dimecres, no?
El dimecres, sí.
Durant tots els matins, actuacions, el diumenge, per exemple, ve Daniel Serrat, del Círcul de Baix de Saló, farà una masterclass de baix llatins, o sigui que està complet.
Està complet
enguany.
Continuem ahir en el programa,
per a dimarts el podem destacar a les 6 de la tarda, el cine infantil, a l'Auditori Pedro Mercader, i per la nit, sobretot, el Ball de les Entitats, la Cercavila a partir de les...
Que ja és dimarts, també, tot a principi de setmana, certamen i entitats, dissabte, ahir divendres i dimarts, no?
Sí, així és, amb el Pai Porta dilluns, el dimarts tenim les entitats, la Cercavila a partir de les 11:15, direcció al Pavelló Poliesportiu, on es fa el ball a partir de les 11:30, i enguany, amb Orquestra Platea, apostant per...
Orquestra Platea les entitats?
Sí, per una orquestra d'ací de casa.
Sí, sí.
Continuem amb dimecres, tenim com sempre Mesódromo, és també el dia de dinar de germanor de la dona taurina, la tarda de la dona taurina. També tenim moltes activitats a l'aplaçament del ministre Marcelino Domingo, a càrrec de les penyes.
Aquí estem destacant les més, diguem, famoses, sí, no? Sí. Perquè actes...
Actes hi ha
en un munt cada dia, sí, per part d'associacions, etcètera, no?
El dimecres sí que tenim lo de l'associació contra el càncer, que sí que nosaltres le volem fer un petit homenatge a les xiquetes de les polseres Candela, i vam pensar nosaltres, des de la comissió de festes, tots, diguéssim, fent la marxa de l'Associació contra el Càncer, vam demanar de fer una marxa i li fiquem, ficarem una Dixie Band, se diu Moby Dixie, i esta banda és molt animada, música tipus de Nova Orleans i és pel carrer, i junt a esta marxa, abans de començar la marxa esta, li farem el petit homenatge a les xiquetes i farem una salta de globos, de quasi 700-800 globos, i pensem que serà un acte bonico, i per elles, han sigut premi d'UNICEF 2017, després de l'àmbit social d'aquí de Benicarló, i des de la comissió de festes ja t'he dit que volem fer-li un petit homenatge, que pensem que la veritat és que després de tot el que han aconseguit, que no fer-li un homenatge des de la comissió de festes i justament el dia de la marxa de la Societat contra el Càncer, quan també més o menys és una cosa molt significativa, des d'ací animem a tota la gent que ens acompanya este dia. Això serà a les 7:15, serem un petit guió per presentar o donar-li este homenatge a les xiquetes, farem la solta de globus i després ja fem la marxa en la gent de l'Associació contra el Càncer, que són unes dones que la veritat és que fan moltes coses durant l'any, i ja t'he dit, anirem pels carrers més cèntrics i acabarem al Mesódromo també aquest dia.
I allà al Mesódromo, com he dit abans.
Molt ben hilat.
Sí.
No estava estudiat això, no? Allà al Mesódromo, com he dit abans, tindrem una etapa solidària. Tota la recaudació d'aquesta etapa anirà íntegra a l'Associació contra el Càncer. A part, tindran una paradeta en la qual vendran les seues manualitats, també solidàries amb modo de recaudació. I a part este mateix dia tenim per la nit, crec que és a partir de les 10 i mitja, 11 de la nit, el concert de The Ladies, que és un grup de 5 xiques en temàtica pin-up, que canten música swing, rock, versions...
Anys 50 americans, sí, molt 50, xulo, 60, molt animat.
Crec que és un dels actes més bonics o que poden hi haure en les festes també, no? O
sigui, també per apuntar.
Sí, és, jo crec que la gent té que prendre nota d'això.
Això és dimecres a la nit, no?
El dimecres a la nit.
Des de la tarda de la ruta.
Sí, des de la tarda, pràcticament a les 8 de la tarda, 8 menys quart, que es començarem, hasta acabar. Sí.
Allí, o sigui, aquest dia no n'hi ha que sortir del mesó, pràcticament, després. Sí,
deixa'm afegir que dimecres a les 9 és la tradicional serenata Sant Bartomeu, per part de l'Associació Musical Ciutat Benicarló, i com dius, és l'acte més antic.
Més antic de Benicarló, sí.
Dijous ja és dia 24, no?
Sí, és el dia del patró, i enguany tenim novetats perquè, bueno, com és habitual, pel matí serà la missa, també la cercavila cap al centre geriàtric, i enguany la novetat és que l'ofrena a la Mare de Déu serà per la tarda. S'ha intentat posar tot en un mateix dia, que pensem, perquè la resta d'anys potser quedava una tarda un poquet molt més solta, bé, no? Sí. I aprofitem que el poble, pues, hi ha més gent, hi ha més
ambient, és dia festiu,
i pensem que pot funcionar. Serà a les 6 de la tarda la processó, i després tindrem la mascleta a la plaça Constitució a les 9 de la nit. A continuació tenim el ball de danses tradicionals per part de la Sota a la plaça Sant Bartomeu, i bueno, per la nit una altra, podem dir, novetat, és un altre concert, en aquest cas musical tribut a Queen a la plaça Sant Bartomeu.
Música no falta, tribut a Queen inclús.
Sí, per la gent que, bueno, pot dir que no hi ha concert, pues sí
que hi ha.
Si mires bé la programació, pràcticament hi ha
i la veritat és que el tribut a Queen lo fan també d'aquí, hem de venir a Carlo i... Claro, vam fer l'auditori, va estar molt xulo, va estar molt bé.
Potser és una bona opció també potenciar grups, associacions musicals d'ací, en vez de portar un superconcert, no? També
és que una... el problema de... A veure, cada vegada, sincerament, fiquen més pegues de portar grans concerts. En què? Pues sobretot en seguretat i en el puesto. O sigui, ja diguéssim, si tu busques un artista de renom, ja t'exigeixen unes coses que diuen, bueno, pues, a veure, quina capacitat té? Pues, a tant, bueno, pues, ja no m'interessa. ¿Vale? Encara que no l'ompliguis i encara que li pagues. O sigui, és que és una cosa que li pagues. Parlem ja de que ells mateixos ja t'estan dient, bueno, pues este sí, este no, i després que se te'n va moltíssims diners. És, ah, que, no, és que no només és el concert, o sigui, és veure el concert, muntar tot el que porta el concert, a banda, perquè és que la gent se pensa que només és pagar-li a l'artista i ja està. No, perdona, és que hi ha tot més que... coses detrás, i a mi, pues, nosaltres pensem, pues, a gastar-te 60, 70, 80 mil euros en un acte d'estos, pues, fent 15, 10, 20, 30 sí. actes, i te surt molt millor, i més, el que diu Adrián, més participatiu a tota la gent de Benicarló.
Passem a divendres. Tenim pel matí la inauguració del Mercat Medieval, com sempre, pels carrers del centre, plaça Sant Bartomeu. Enguany el programació festes, igual que l'any passat, s'inclou tota la programació al darrere. Per la tarda també podem destacar un acte que és el Teatre Itinerant, l'Explorateur, per part de la companyia Artea. Bueno, com sempre tenim Mesódromo, tenim Bous, i per la nit el Bureu amb música tradicional del Maestrat.
I bé, bueno, aquest dia també tenim per el matí tenim el Vermut Negre en l'associació de Benicarló Youth, també participant. I també un acte que se m'ha oblidat de dir el dijous és que tenim una sessió de Toño i DJ Michel Senar. Farà una sessió clàssica de Trilogy dels anys 90 i tota punxada en vinils i tot. O sigui que...
Més música també al Mesódromo.
Que no serà per música, no, enguany, festes.
I bueno, també per divendres un altre concert, a les 11 de la nit, concert de rock, aniversari del Babylon, allí a la plaça de l'Auditori, també em sembla amb grups d'ací de la comarca. I bueno, passem a dissabte, una altra novetat que ara vos parlarà Paco, és l'exhibició d'acrobàcia d'helicòpters de Radio Control.
Ah, bueno, sí, la veritat és que l'altre dia vam fer la prova de vol, volíem fer la prova de vol al camp de futbol, i és una cosa molt, molt, molt espectacular. Jo no, o sigui, jo el que havia vist és, volíem fer una cosa de drons, bueno, tota la gent parla dels drons, se veu molt per ahir, I ells mateixos me van llevar la idea perquè diu, mira, nosaltres portem els drons, portem els helicòpters i veureu vosaltres l'espectacularitat que porta cada un. Uh-huh. La veritat és que el dron sí, puja i baixa, però veure un helicòpter d'unes dimensions, la veritat és que són grans, que no parlem de helicòpteros de 20 centímetres, parlem d'helicòpteros d'una amplària o un diàmetre de millor de 2 metres, 2 metres i mig, veure'ls volar allí i fer les acrobàcies que fan és molt, 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 molt espectacular, i pels xiquets i grans sobretot, agradarà molt, perquè nosaltres ja t'he dit, vam fer la prova de vol l'altre dia i jo me pensava una cosa i quan lo vaig veure vaig dir, uf, madre mia, això és una cosa que quedarà molt xulo. O sigui, se fa el dissabte i per la tarda, o sigui, el dissabte tal de matí hasta les 2, des de les 11 hasta les 2 i per la tarda també. Sí.
Bueno, dissabte també tenim activitats a la zona marítima amb la Torre de Sardines, a la Llotja. Uh-huh. Tenim el tradicional, bueno, recuperat ànex a l'aigua de goma amb premis i sorpreses per als participants.
Ànex a l'aigua de goma, no?
Sí, ja sabem la polèmica que va bé. Per la tarda tenim esport amb el cross de festes. Arribem a l'edició número 39, la millor urbana també, clàssic. I bueno, tornem a tindre Discolike, tal igual que el dissabte primer, i concert a les 8:30, hi haurà un concert per part de la pròpia Orquestra Nova Alaska. Mm-hmm. En aquest cas serà, ells ho han anomenat concert per a escoltar, més que per a ballar, i bueno, un altre acte tradicional com és el cercavila dels fanalets de Moro, de Meló de Moro. Sí.
I serà també, com sempre, no? Pel centre del poble.
Sí, i bueno, més esdeveniments, activitats, l'any de revista al pavelló poliesportiu, i a les 12 pues, una altra volta en ball popular amb orquestra.
Tenim
un guany, igual que l'any passat, no? Se va decidir per portar orquestres i fer-les a l'aire lliure.
Plaça Constitució?
Sí, obert per a tot el món.
L'any passat va funcionar molt bé, de veritat.
I en guanys pues, se repeteix amb l'experiència. D'orquestres en total tenim certamen, tenim entitats, tenim ni de pa i porta, i a banda els dos dissabtes.
Molt bé.
Per a diumenge...
L'últim dia, no, ja?
L'últim dia, bueno, sobretot destacar l'acte de l'ESA de la tarda, la desfilada de carrosses, un altre acte que no pot faltar en festes patronals. També tenim última nit al Mesódromo, no?
Mhm. Mica trista, sí. No?
Ja, bueno, esa es la noche de lágrimas.
I, bueno, i també, com sempre, les festes estan gran amb el Castell de Focs a la escollera del port.
Pues estos seran els actes principals, i vosaltres ja, quan acaben els focs, suposo que a dormir 2 dies seguits o alguna cosa així. No,
que
va. Ja que treballar.
Jo encara me quedo un dia, però sí. Bueno, es començo el matí baix. Sí, no. Però sí, sí.
Una vegada s'acaben totes les festes, queda tot el desmuntar. Claro, les festes, sí, o sea, que no s'acaba ahí. Sí, després sí. Encara hi ha un parell de dies de feina, pràcticament.
Pues el llibret està en PDF, o encara podem anar a Turistinfo?
A Turistinfo ne queden segurs, la veritat és que enguany podem dir que està molt ensobrat. Sí. Després de l'any passat alguna gent es quedarà sense pel tema del repartiment a domicili. Enguany hem dit, bueno, enguany que no es quede ningú sense llibret. Mm-hmm. Segur que ne queden a Informació i Turisme, i a banda la web de l'Ajuntament en versió PDF es pot descarregar.
Vas veure que l'altre dia repartiu els llibrets i la gent entrava com les rebaixes del Corte Inglés a saco, sí. agafa un. Pues tenim el llibret aixina, en proposta dels actes més, diguem, més no importants, sinó els més representatius. I res, si teniu algun missatge que demanar als benicarlandos des de la comissió, igual que ha demanat Hilde i ha demanat la reina d'Ultinea, la comissió teniu que dir alguna cosa.
Jo volia dir que per part de la ciutat de Benicarló, que nosaltres a la comissió de festes tenim un poc de paciència. Mm-hmm. És molt complicat coordinar-ho tot bé, i nosaltres estem així per fer-ho el millor que poguéssim. Mm-hmm. Si hi ha errors és que és molt complicat que surti tot bé,
i que sou voluntaris, que això que és alt, no? Que vosaltres treballeu en festes per unes festes millors.
Exacte. Sí, no? I també, és el que s'intenta.
Una de les coses també és que sempre diem, o sigui, la comissió de festes està oberta, o sigui, nosaltres tenim unes idees, les farem millor o pitjor, però sempre portem unes idees que a lo millor segur que se poden fer millor. Clar que sí que se poden, però
restes,
clar que sí, aquestes idees, pues, la veritat és que mos obrim a que, diguéssim, cara l'any que ve, enguanyar no perquè ja està pràcticament damunt, però cara l'any que ve, si hi ha gent voluntària que volguera participar i ajudar-nos, o entrar dins la comissió perfectament.
No, o sigui, si hi ha algú que tinga idees noves, claro, o que veu que les coses poden canviar o tal, claro, simplement que anar a l'Ajuntament, presentar una instància, voluntari i endavant. O sigui, que no...
Sí, sí, sí.
Paco, Ivan, Adrián, moltíssimes gràcies per haver vingut així als estudis de Ràdio Benicarló. Sabem que esteu molt enfeinats aquests dies i ha sigut, bueno, ha tregut una mica de temps per a nosaltres. Vos desitgem moltíssima sort i que disfruteu dins el que pugueu les festes.
Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Espero que vosaltres també les disfruteu com nosaltres.
Sí, claro, sí. Salutacions.
Vale, gràcies.
Del 18 al 27 d'agost, festes patronals de Benicarló. Viviu les festes més obertes, participatives i populars. Amb espectacles de carrer per a grans i xiquets i les millors orquestres del moment. Del 18 al 27 d'agost, festes patronals de Benicarló. Viviu-les. Consulteu el programa al web de l'Ajuntament.
Ara, amb aquest especial de festes, contem amb la presència del mantenidor, que no és altre que l'actor, productor i director teatral benicarlando, Ximo Solano. Benvingut, Ximo.
Hola, gràcies.
La primera pregunta és evident. Com et sentixes a assumir aquest càrrec, el de mantenidor?
La veritat és que és emocionant, no?, que se'n recorden de tu, després de, també, encara que jo he vingut a Benicarló sovint, però bueno, ja fa molts anys que faig la meva carrera fora i que he estat fora molt de temps. També fa molt de temps que no actuava a Benicarló i va ser una sorpresa meravellosa quan em va trucar l'alcaldessa Charo i em va proposar això. I només vaig haver de mirar si les dates coincidien en algun problema, perquè saps que sempre estem de bolos, estem viatjant, etc. Però a la mínima que vaig veure que no, que podia estar així, que podia complir amb el meu deure, encantat.
Perquè ara mateix, aquestes setmanes, clar, estaràs per així, no?
Sí. La veritat és que ja fa molt de temps que no puc estar totes les festes, però aquestes festes estaré totes, tot el temps, fins als focs del final.
I com les viuràs, a veure? Sortirà? Eres dels que surten cada festa o...?
No. La veritat que amb un xiquet és el que mana. El programa el fa ell, quasi, no? I intentarem acudir a les més coses possibles, però sempre depenent que el xiquet és el que mana.
Molta gent, bueno, altres mantenidors que han passat també per així pels estudis de Ràdio Benicarló, han dit que el discurs a lo millor li crea una mica de por escènic. Tu dubto que tinguis aquest problema, per tant, quin és el major repte per
a tu? Jo també tinc, és veritat la teoria que diu que no pots sortir a un escenari si no tens una miqueta de temor, si no tens una miqueta de nervi, i per a mi això és una responsabilitat, no és una cosa, no és una tonteria, no és una cosa més, és actuar davant dels teus, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui una actuació performàtica, però sempre hi ha una càrrega implícita del lloc on eres. És més fàcil, potser, actuar a París o a Londres davant d'un públic que no coneixes que actuar davant dels teus, encara que sigui parlant un discurs escrit. Per tant, la responsabilitat és màxima.
I un altre tema que als altres mantenidors també li suposava un problema, o sigui, un problema,
una cosa així,
és el del tema del ball. El tema del ball, tu com ho tens? Això?
Jo ho tinc molt bé. Això jo crec que l'assignatura la tinc aprovada.
És que era el pànic dels altres.
No. Jo he ballat tota la vida, he fet espectacles ballant, molta gent de Benicarló va vindre a veure, el va veure així, i la veritat que, mira... Una altra cosa no, però ballar no, però crec ballar... que tinga cap problema. L'únic és que la partener té que deixar-se portar. Ja. I ja està.
Quin record tens de les festes de Benicarló al llarg de la teva vida, de jove, bueno, de xiquet?
Les festes de Benicarló eren les festes en una barca en Maguelo, mirant els bous des de l'aigua, eren els focs d'artifici que m'encantaven, era com una explosió d'alegria per a mi, era baixar els bous, era... Les vivències se barregen perquè era una quantitat de coses juntes que se t'apilotonen al cervell de quan recordes que eixa setmana era com 3 mesos. Era la quantitat de coses que feies. Ma mare sempre em contava que arribava al programa de festes i jo marcava tot absolutament tot. I deia, mira, hi ha coses que són a la mateixa hora, no ho pots fer. I hi ha unes altres coses que no són per a tu, moniato, que tens 11 anys, o 10 anys, o 12 anys, i no pots anar a tot, no? I per tant, era com... era una quantitat de coses immensa, immensa.
I després l'adolescència, la joventut, una miqueta més de festa, no? Nocturn, més, unes festes més nocturnes...
És, clar, una vegada comences ja a soltar-te per la nit, ja també canvia la cosa pel matí a dors, no? Ja comences a no fer certes coses pel matí i les fas per la nit i ja tens aquest deliri, no?, de sortir per les nits i de pegar a fugir de casa un poc, no? Però molt bé, molt bé.
I ara parlaves de la teva infància, anem a canviar una mica de tema i centrem també en la teva part personal. Quins són els teus orígens com a actor? Venen de molt menut, venen després?
Jo anava per a biòleg, però sí que és veritat que a l'institut, bueno, per a biòleg, anava per a qualsevol cosa, perquè en aquestes edats la definició és molt complicada, jo no ho tenia gens clar, encara no ho tinc clar ara, però bueno, a l'institut sí, escrivia sketchos i fèiem teatre i fèiem certes coses, però tampoc era que destacara per un impuls dramàtic brutal. També és veritat que els meus pares feien teatre aficionat i cantaven sarsuela i bé, i això suposo, tots diuen això és la genètica, igual és la genètica,
no?
Igual és part de genètica, no ho sé.
I els teus primers papers, quins són, com els afrontes?
La veritat és que una vegada vaig decidir ser actor i vaig estudiar, vaig entrar a l'escola d'art dramàtic, i quan surts d'allà és, bueno, i ara què, no? I ara tens que buscar-te la vida, i això que t'havien parlat és una professió dura, perquè no saps mai si demà estaràs treballant dalt d'un escenari. I vaig tindre sort de conèixer a Carme Portacelli. Primer vaig muntar una companyia que es va desfer de seguida, amb aquests dos impulsos que tens tu de jove. Però de seguida vaig fer un curs amb ella, que Carme Portacelli ara és directora del Teatre Espanyol de Madrid, i en aquell moment ara va muntar una cosa per al Centre Dramàtic Nacional, Los Gatos, i em va agafar. I amb això ja vaig estar 2 o 3 anys de gira per Espanya, per Argentina, etc. I això va donar unes taules, no? També he de reconèixer que ho feia fatal, és a dir, que això que et parlaven els més veterans, de això és una carrera de fons, i l'ofici es va aprenent poc a poc, és absolutament real. Te n'adones de tots els errors que has fet ara i dius, que mal que ho feia, no? Que re mal que arribava a actuar.
Però
és normal, sí, i està bé també acceptar-ho, que ho va millorant amb l'edat i que al contrari que els atletes, en esta carrera és just al revés, eres més savi quan més vell eres.
I ara mateix, parlem del present, en quin projecte estàs ficat?
Estic posat en 25 coses alhora. Estic traduint una peça d'un autor, d'un llibre francès per adaptar-lo al teatre i poder dirigir-lo. M'agradaria fer-ho en València. Després estic de gira amb el Hamlet Canalla. Estem per Catalunya, per les Illes i per València. Tornem al Teatre Micalet a partir del 25 d'octubre també. I seguirem de gira. Espero poder vindre a Benicarló també. I després hi ha per ahir algun projecte de cinema que encara no ha quedat clar, a veure si s'obri la tele, i algunes coses que he dirigit estan de gira per Itàlia, que hi ha que remuntar-les, etc. I tornaré a guanyar a París també, des d'on estic ja fa 9 anys, en nous projectes grans, però que no es poden dir mai, perquè si no se queden ahí.
Tu m'havies dit ara fora de micros que feia molts anys que no actuaves així a l'estat espanyol. T'has manejat, has fet obres en alemany inclús, en francès.
Una pel·lícula en alemany.
Una pel·lícula.
En italià, en francès, en anglès.
Són els idiomes que dominen, no?
Bueno, domina-los. De vegades me dominen ells a mi, però sí, són idiomes que puc parlar.
I com és actuar per l'estranger? Com, quina, bueno,
com te veuen a tu? Hi ha coses curioses de parlar un idioma que no és el teu, que no el tens automatitzat dins del cervell. I és que a cada paraula li dones la intensitat adequada i penses quasi en cada síl·laba. I això hi ha una cosa que el públic ho agraeix, perquè no passes per alt res que siga evident, perquè per a tu no ho és. Són idiomes que són aliens, que no són teus, no? I això et dona un regust a l'hora de fer teatre en unes altres llengües. També és el nervi de dir... Tens que estar... Vaig estrenar en francès, em vaig estrenar amb un Shakespeare traduït per Bernard Marie Coltès, una traducció ja molt complicada, i estàvem 3 hores dalt de l'escenari parlant francès, un grup d'estrangers, veiem, quasi n'hi havia un francès d'un càsting de 12 o 13 persones. I per tant, teníem que fer un esforç mental important a l'hora d'entendre'ns de vegades, els accents són diferents, no acabes de perdre'l mai, sobretot al principi, després ja el vas llimant i és una altra cosa. Però també volia dir una cosa, respecte a això de com t'entenen en un altre idioma o parlant amb accent, en Europa no hi ha cap problema amb això. Pots veure càstings barrejats absolutament, en Alemanya pots veure espectacles en 3 i 4 idiomes i ningú té cap problema d'anar al teatre. Així, si la criada és alemanya, ja tindríem un problema de dir, ui, aquest accent alemany no li pega a la criada. Això no representa cap problema, no, en Europa.
Arribem al límit que inclús tu a la pel·lícula alemana, tu alemany en
jo
si
no
saps.
Jo no sé, no en sé.
No en saps.
Entonces, vaig aprendre fonèticament.
Aprendre fonèticament i vas dient les paraules.
Unes burrades que quan l'equip tècnic esclatava a riure era que alguna partícula no l'havia posada bé. M'ho estudiava fonèticament en aquest cas, en els altres idiomes sí que els parlo. Però en l'alemany no el parlo i tinc que dir que va entrant, que és un idioma que encara que li tenim una defensa, a mi em sembla bonic. Seré dels pocs, però és veritat que té una...
No és excessivament romàntic, no?
Jo crec que tots els idiomes, depèn de qui els diu, poden arribar a ser romàntics. Però me va agradar l'experiència d'actuar en un idioma que no dominava completament.
Això me pareix com una performance pura i dura, no?
Sí.
Absolutament. Tornant a València i això, ara mateix també eres el president de l'Associació d'Actors Professionals Valencians.
També.
Podries explicar-nos una mica, perquè la situació sabem que no està gens bé, quina és la situació del gremi al País Valencià?
Bueno, per resumir una paraula, el gremi està fotut. Tenim un 90% d'atur. Això és molt...
Com se sosté un 95% d'atur, no?
Sí, és una... A veure, és una situació catastròfica després de vindre d'un règim que ha intentat, amb el tancament de la televisió i amb no posar les seues responsabilitats a treballar com toca, bé, ha deixat un pàram, i d'aquest pàram és difícil sortir, és molt complicat, costa molt, és veritat que hi ha molt bona voluntat, és veritat que no s'està arribant, hi ha certa confusió de què representa aquesta professió. Aquesta professió no només la d'actor, aquesta professió parla en general, hi ha tècnics, hi ha directors, hi ha teatres, etc. I estem en un impàs, jo espero que a partir de setembre puguem tindre bones notícies. Se va massa lent, el govern diu que van lents perquè van segurs, jo crec que van lents perquè encara no ho saben fer del tot, però bueno, esperem que hi hagin après en aquests 2 anys tot el que tenien que aprendre i en aquests 2 anys que queden de legislatura, com a mínim, posar les bases per a tindre un sector professional fort, que no és una cosa aliena al País Valencià. És a dir, el teatre en el País Valencià ha tingut una importància cabdal al llarg dels segles. Parlem ja des de finals del segle XVIII, que té una importància musical, l'òpera, el teatre, fins a arribar a ser, per exemple, la ciutat de València, la ciutat amb més teatres de tot l'estat espanyol, en els anys 30, i a partir dels anys 50 hi ha una davallada, i en la democràcia no acaba de recuperar-se aquest impuls. I nosaltres estem per la llavor de recuperar aquest impuls i de fer de València i del seu territori la tercera capital teatral de l'estat espanyol en producció, no només en exhibició. I per això es necessita que també els polítics es posen les piles i entenguen que és una indústria, que és una indústria que dona molts llocs de treball, que aquests molts llocs de treball són molt difícils de deslocalitzar, que produeixen unes economies importants, un euro invertit en arts escèniques pot arribar a produir entre 7 i 15 euros de retorn, és a dir, que donen molts llocs de treball i en certes coses una alta tecnificació. Per tant, és una indústria que val la pena i des d'aquest punt de vista estem encarant el Parlament amb les Corts, amb el govern i amb tots perquè entenguin que és una indústria tan important com l'automobilística o més.
Un bon exemple. Parlem ara en línies generals del que són les productores d'arts escèniques. Parlem ara més focalitzats en la televisió, perquè tu vas treballar a través de productores...
Per la televisió directament també.
Directament també. Assocarrats, autodefinits, programes de Canal 9, o inclús vas presentar inclús el programa Sense Filtres,
sí,
no?
Sí, serà producció de la televisió.
Com sobreviuen, les productores que queden, com continuen?
Ja, En èpoques de crisi, això ho vaig aprendre en el teatre argentí, la veritat que el cervell te funciona al doble, no? És allò de que la misèria alimenta l'originalitat i és veritat que han tancat moltíssimes productores, això va ser una davallada. En el tema de la televisió també voldria dir que els principals afectats pel tancament de la televisió, encara que són afectats, no són els treballadors que treballaven a la televisió. Els primers són els valencians perquè deixen de tindre un mitjà públic de transmissió de la seva cultura i del que són. I en segon lloc, hi ha tota una indústria al voltant de la televisió que quan es tanca la televisió no té dret ni a indemnitzacions, ni a aturs, ni a res. I en molts casos, diners que es van quedar penjats i que mai retornaran a aquestes persones. Per tant, això penso que són per ordre els grans afectats, els valencians, aquells que estaven al voltant i els treballadors. Dit això, no vull dir res, no tinc res, tinc molts amics que són treballadors de la televisió. Va produir un tancament generalitzat de moltes productores i aquest tancament generalitzat va revertir en la manca de treball. Les productores han buscat la vida fent publicitats, fent service per a altres productores més grans, intentant tirar de tinc una càmera, vaig a fer-te un industrial, però abocats cap a l'amateurisme, quasi, perquè el volum de treball, evidentment, quan tanco una televisió, és molt bèstia. I després, també, l'arraconament al que ens té sotmès l'Estat central fa que no se puguen produir productes en el País Valencià com deuria, per a Televisió Espanyola, per exemple, o etcètera, no? I, per tant, s'ha passat molt mal, però bueno, ara s'encara el futur amb cert escepticisme, perquè ningú sap què passarà realment. Ja sabem que és un camp minat l'obrir una nova televisió, sabem que hi haurà molts problemes, sabem també que no solucionarà tot el primer dia, però sí que crec que s'estan posant les bases per a tindre un mitjà renovat, independent i fort, i això és important.
A tu quin record te queda de l'antiga Canal 9?
Hi ha un record de molta gent de treballar en coses molt divertides, també d'actes de censura brutals que vàrem arribar a patir. I clar, és que quan un parla de la censura en altres èpoques, diu, bueno, això és una cosa que no existeix. Si jo ho he vist directe davant de mi, canviar-me textos, perquè hi havia la paraula aigua en un moment determinat i era el moment del trasbàs de l'Ebre i no es podia dir per si hi havia una doble intenció. El ridícul arribava fins ahir, crec que hi ha un llibre que recull tots aquests exemples i vaig parlar amb els autors perquè n'hi havien de molts colors. És veritat que van patir situacions ridícules com aquesta, en el qual l'humor tenia que ser tan blanc que deixava de ser humor, no? Quan s'inaugurava Terra Mítica i tots teníem que anar allà a Terra Mítica a fer programes, bueno, aquestes coses són normals, no? Però sí que és veritat que el record és bo perquè vas treballar en una cosa que t'agradava, perquè tu vas fer tot el possible per fer el millor producte possible, però que també és veritat que en un moment donat van començar allí una sèrie de moviments per allí dins. Encara que jo no estava tot... Quan feia Sense Filtre sí, però quan fas ficció no estàs dins de l'edifici de la televisió, no ho veus tan directament. Però sí, hi havia personatges, no? Com Vicente Sanz, que ja anava per allí, el Xulet ja...
No era la missió de l'Idoni, no?
No començava a ser en aquell moment el millor lloc.
També has treballat també, bueno, no en televisions, però sí altres productors. Per exemple, i aquesta és una pregunta que com a fan de Cuéntame no podia deixar de fer, vas treballar també a la que és la sèrie més longeva ara mateix de tota la televisió d'Espanya. Com va ser aquesta experiència? Perquè van ser uns capítols, no?
Va ser una... dos temporades i mitja, sí, fins que els xiquets van créixer, que es creixien els nassos d'un dia per a l'altre, portaven uns bigots i uns pèls a les cames que diuen un moment...
Al col·le ja no podem anar.
Pareu això, aquests xiquets. De fet, n'hi havia un dels xiquets que en un moment donat ja començaven a apartar-lo del grup d'amics perquè havia pegat un estiró i no entrava ni en els planos de càmera. Era Josete i Carlitos i l'altre xaval,
i
Lluís, i que va començar a créixer, a tindre uns bigots i una veu, i això era quan jo estava allà fent la sèrie i ens agafava molta risa perquè aquestes coses passaven. La veritat que va ser una experiència brutal. És una sèrie produïda, diguem-ne, a la bèstia, és a dir, tens molts mitjans, tens tres unitats gravant al mateix temps, molt d'equip, els platós brutals, i amb tota la gent vaig tenir l'oportunitat de conèixer a Toni Leblanc i a Imanol ja havia treballat amb ell i va seguir treballant després. Imanol i jo tenim, ja tenim un, com se diu això, una saga, no? Sí. Ja podem fer un, perquè sí, hem fet 5 o 6 coses junts. I Anna, i bueno, i la veritat que l'ambient en els xiquets era meravellós. A mi tocava ser el seu professor i per tant estava molt de temps amb ells, no? I tenien un talent que té...
Tu vas ser José Miguel.
José Miguel, sí, era el mestre progre en l'època encara de Franco, ahí, a les acaballes del franquisme. El mestre progre dels xiquets, en contra del que era el capellà, sí, que era el mestre més...
Dur, exigent.
Més fachorro, no? I ens ho passàvem, la veritat que ens ho passàvem... Jo m'ho vaig passar molt bé, molt bé, molt bé. Una experiència meravellosa.
I com era, bueno, cuéntame, era una sèrie que en el seu moment va arribar a tindre pues, 40% d'audiència.
Sí, sí, era. El capítol se metia el dijous per la nit i el divendres no podia sortir al carrer. Estava a Madrid en aquest moment i era una bogeria absoluta. La gent, uns te criticava per el que havies fet, per el que li havies fet a l'altre, tu encara estàs en les lleganyes a la cara, no sabies què estava passant, a este senyor que li passa, que no el conec de res, i començaven a dir-te animalades. Sí, sí. O gent que te deia, sí, 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 seguís, dic, seguís, què?
Sí, sí.
De què m'està parlant vostè, senyora? Sí, sí, però molt bé, molt bé, una experiència molt xula.
40% d'audiència en aquell moment era que
era tot
milions i milions de persones, sí. Que ara en un 20%, per exemple, és
en un 20 festa, és una borrada, no, no, un 15 ja és festa, sí, gran, sí. Les televisions, està molt fragmentat el share d'audiència, sí, però és així.
És així, és així. És així. Hem avançat així. Hem parlat de teatre, hem parlat de televisió, una miqueta de cinema. Com t'has sentit tu al cinema? Al final s'actua, no? Però
sí, sí, sí.
El cinema són llargmetratges. Hi ha diferència en la manera en la que actues, per exemple, en una sèrie. On te sentixes més còmode?
A veure, la televisió és immediatesa absoluta. La televisió hi ha guions, parts de guions que t'arriben la nit abans, a les 12 de la nit, perquè els han corregit a les 6 del matí és que estar en plató. Per tant, necessites una capacitat de retenció brutal i quasi que no assages molt poc. En teoria el teu personatge ja... Jo recordo el temps de Socarrats, tu definis tot això, fent 22, 23 sketchos al dia, cada un.
No, perquè Socarrats, per exemple, se feia cada dia, no?
Era un... Sí, al principi no, al principi en autoindefinits no, era que era la mateixa fórmula, se feia una vegada a la setmana i tenies més temps per treballar els sketchos. Després va ser diari, i diari era, no és que gravaves, tu portaves un mes per davant de sketchos, però tu gravaves això 18, 19, 20, 22 sketchos diaris a dos o tres fulles cadascun, i de vegades els tenies que estudiar el dia abans o dos dies abans, tenies molt poc temps, tens que tenir una capacitat de reacció davant de les coses, està molt obert en plató, està molt obert al que fa el teu company per poder respondre d'una manera natural i enèrgica a això. I la televisió és un sistema que crema molt ràpid tot. Mm-hmm. És a dir, una vegada tu has acabat això, el teu cap ja ni se'n recorda del que acabes de fer perquè vas a per l'altre. Tens que canviar-te, ara vas vestit d'esquiador, ara vas vestit de torero. Mm. I això te canvia... És veritat que el vestuari de vegades ja te fa el personatge, sí. Te poses de torero i és una manera de fer, sí. No? A mi que me tocava fer en aquella època tots els toreros de Socarrats, no sé per què me van agafar així, no? Recorde molt de quin torero és ara.
Això no passa en el cine.
Això no passa... A veure, també és veritat que el cine també ha canviat molt. Abans hi havia molt més repòs en tot. Ara, economia mana, tens menys temps, vas més apretat, però és veritat que el cinema té un altre tempo i té un altre... Pots assajar abans, la pel·lícula és sencera, és a dir, no tens que canviar de personatge normalment cada dia i tampoc estàs davant de la càmera tots els dies del rodatge, sinó que de vegades està un poc espaiat, no? Acabo de fer una pel·lícula, Lagartija, sí, jo vaig estar tots els dies de rodatge, però tampoc és l'habitual. Té un altre... La preparació del personatge és més calmada. I és veritat que la tecnologia ha ajudat a que no hi hagi el perill aquell que teníem de canvi de xassis, s'han acabat els metros... Mm-hmm. Hi havia una tensió perquè era molt car, no? El iodur de plata que... De la pel·lícula en si i aleshores en produccions menudes anaves molt justet, tenies per a fer 6 preses i ja està. Avui en dia això no passa, la tecnologia digital s'ha acabat eixe problema, no? Però Però és, el cinema és apassionant, eh? Realment fer cinema, conèixer les òptiques que estan utilitzant, saber en aquesta òptica fins a on arriben els teus gestos. Hi ha tota una tècnica de fer cinema que en principi te penses que es posa davant d'una càmera i ja està. No. Hi ha tota una tècnica i tu tens que adaptar a aquesta interpretació amb totes aquestes coses, no, que te van passant.
Tu amb què te quedes? Amb teatre, amb cine o amb televisió?
Jo me quedo amb les tres coses, i no per a sempre. És a dir, anar fent una cosa, després canviar, canvies el codi, canvies la manera, canvies els equips. El teatre és de l'actor, el cinema és del director, la televisió no és de ningú. En el teatre hi ha una llibertat damunt de l'escenari, però és veritat que és repetitiva, tots els dies el mateix, encara que canvien coses. En el teatre te sents més íntegre alhora, perquè comences una història i l'acabes en el mateix moment. En el cinema és del director, perquè tu no saps exactament de tot això que has fet, el director o el muntador, què farà finalment. No? I per tant, no és... tu tens que estar ahí confiant molt en els altres. És veritat que en el teatre puges a l'escenari i ets tu. I tens que defensar-ho tu, i estigues bé o malament, tingues febre o no tingues ganes aquest dia d'actuar. És dur, per aquesta part, no? De física, quasi, de tots els dies en el teatre i intentar posar l'energia on toca. I el cinema té unes altres coses. El cinema és esgotador. Realment, fer cinema, la gent no s'ho imagina, és baixar la mina. És una cosa que te buida mentalment i físicament. Són moltes hores d'espera, de vegades en condicions climàtiques absurdes. No sé per què en el món, en juliol rodes pel·lícules en un abric i en febrer tens que anar en banyador. No sé, és així.
T'ha passat, no?
M'ha passat exactament això. Sí, sí. Potser pateixes molt de fred, molta calor, i físicament al cap d'un mes, mes i mig, estàs un poc...
Quan tardes més o menys de mitja, però suposo que cada pel·lícula tindrà el seu. En rodar una pel·lícula a les teves escenes.
Jo he fet pel·lícules que el rodatge i la meva actuació intercalada han estat 5 mesos. I unes altres que han estat 3 mesos i altres que han estat mes i mig, i darrerament ja en un mes ja te les ventiles. Molt justet, molt justet. Però sí, ja depèn del pressupost.
El pressupost del mas, com ho he dit abans. I bueno, però tu també, en els darrers anys, has canviat de bàndol una miqueta, no? També has...
Prou.
La faceta de director, també.
Sí, sí.
Com te sentixes? Bueno.
Sent director en el teatre, i també he signat alguns documentals, estic a punt d'estrenar-ne un altre també, te dona el cert poder, és evident, però te carrega d'una responsabilitat, que és la responsabilitat de dir sí o no a qualsevol tipus de pregunta que t'arriba. Tots tenen preguntes i tu tens que despatxar-les ràpidament sense dubtes. I per tant, ser director renuncia a la idea primigènia que tenies. És agafar d'aquesta idea primigènia quatre coses i amb el material que tens, que són els actors i que són tot l'equip, intentar fer una cosa nova. Jo deia a Peter Brook, diu, no vingues mai a una sala d'assajos amb idees prèvies, perquè segurament el que tens davant te les destrossarà.
O sigui, tu vols dir que les idees prèvies que tenen els directors
moltes vegades
han canviat. O sigui,
van canviant a mesura que ho fas. I quanta més capacitat de renúncia tens, millor producte faràs. Perquè al final... El teatre o el cinema també és una qüestió de l'energia que posa la gent en conjunt. I quan hi ha una lluita entre director i actor o actriu, entre l'equip, això es nota en el producte final. Per tant, hi ha una adaptació. Ser director és adaptar-te, ser una miqueta listo, pillo, ser una miqueta intentar veure per on pots dur i ajudar sempre a que la interpretació la faci qui la té que fer. No la vas a fer tu. Tu eres el que ajuda. Ja, però de vegades quan has sigut actor tendixes a dir fes-ho així. I no, això no val per a res, perquè això és teu, no és seu. I el que has de buscar-li és el camí, exacte, el camí a l'altre. A mi m'encanta, m'encanta fer també la part de traduir traduir els textos, adaptar-los al teatre, intentar veure quins camins vas a dibuixar i dins, quina informació vols donar, i al final treballar amb els actors per traure una cosa que és molt teua, que és com un fill.
Per cert, ho has mencionat abans de passada, ho havia pensat una miqueta per alt, però tornes a Benicarló en 2018, després de més d'una dècada, no?
Espero que sí.
Amb Hamlet Canalla.
Hamlet Canalla, sí, espero que sí. Espero poder vindre a Benicarló. Després de molts anys, crec que l'última vegada va ser el Ballant, o a Ruleta Russa, no recordo. Bé, sí, quina va ser primer o després, però les dues van ser més o menys per la mateixa època. És veritat també que he estat quasi 10 anys fora de l'estat espanyol actuant, i que el Hamlet ha sigut el retorn a parlar en valencià damunt d'un escenari. No és que el tingui oblidat, però em feia una mica d'impressió després d'haver parlat. Sí, perquè t'acostumes també a parlar en altres llengües que no són les teues, I clar, el teatre... El teatre és una responsabilitat molt bèstia. I la veritat que Hamlet Canalla ha sigut un... És un plaer. És un esfondrament físic, perquè som només dos actors en escena, i és té molt de text, una quantitat de text important, i és físicament dura, i no hi ha res, és a dir, no hi ha una gran escenografia, sinó que és un treball d'actors, i ja està. Josep Manuel Casany, que és una bèstia d'actor brutal, i jo, que tinc la sort d'estar al seu costat, i sí, sí, tenim molta il·lusió. Ell també m'ha dit, igual anem a Benicarló, dic, vinga, va, a veure, i em tornaré a posar nerviós, és que no hi ha manera de llevar-se els nervis.
El que dius abans, la pressió d'actuar abans dels teus, no?
Sí, sí, davant de casa, sí.
Quina és la teva relació ara mateix amb Benicarló? Perquè portes molts anys vivint pel món. Uh-huh. Perquè, bueno, en París, has dit que tenies el campament, però suposo que...
Entre València i París he estat els darrers anys. També és veritat que darrerament molt en Itàlia també. En Itàlia, la veritat que estic treballant moltíssim. Ara després de festes, me'n torno a Itàlia, a Màntova. Uh-huh. La relació amb Benicarló és la... Tinc a la meva família, és el meu poble. És veritat que de vegades no està tant com voldria, perquè estàs pegant voltes pel món, però sempre que puc vinc i estic els dies que puc, de vegades en són dos o tres i no és més, o per Nadal. Estos Nadals crec que vindré poc, perquè també estaré actuant en un altre projecte, però el teu poble és el teu poble, i això és ho portes ahir cada vegada que vens. Estàs a casa, és que no sé si hi ha una definició més gran de que dir això. Veus com creix, veus com se fa gran, veus com canvien les cares pel carrer, però sempre és el teu poble, que era quan tenies 13 anys.
Però al final el treball d'actor és el que té, no? Té molta mobilitat, però,
sí, sí.
Això, però al final és el que tu volies també.
No sé, a veure, tot això que te passa en la vida no està previst. Tot això te passa... Quan va passant. Uh-huh. Tu imagines que la professió d'actor no és tan dura quan vols ser actor, que és més fàcil, que tu pots fer-ho tot, que... I és normal, que és l'ímpetu de la joventut. Després te'n vas adonant que tens tot per aprendre, que et costarà molts anys, que són molts esforços, que hi ha molts plors darrere de la professió d'actor, darrere de l'escenari. Estàs exposat a l'opinió dels demés, i això és un treball dur d'introspecció, que tot el món té dret a criticar i té que ser així. És a dir, tu estàs en un escenari i la gent pot dir bien, mal, regular, vull dir, pot dir-te el que li dona la gana. Però quan això, quan les primeres crítiques roïns arriben i llegeix ahir... Jo recordo una primera crítica molt forta del Mundo en Madrid, que deia, este chico que se vaya, no? Clar, quan tu llegeix això en el teu nom... Costa molts anys, després he conegut el crític que ho va dir, I li vaig donar les gràcies, perquè realment estava panament, sí, estava, bo, ho feia fatal. Però tu aguantes i dius, no podran anar amb mi, i això te fa fort, i vas millorant, i vas agafant els punts que necessites, coneixent altra gent que t'ensenya moltes coses. És a dir, que és molt més dur del que sembla des de fora, però tampoc tens que transmetre-li este patiment al públic. El públic paga l'entrada, va a veure i vol veure una cosa que estigui bé, punt. I té tot el dret, és sobirà, de criticar-te i de dir el que tinga que veure. I també d'aplaudir-te quan ho fas bé.
Sí, o sigui,
per favor. Per favor. Però sí. No sé. És una cosa estranya, eh? És una cosa estranya, això de fer teatre, finalment.
I venint en la pregunta abans que te preguntava la teva relació amb Benicarló, en lo poquet que veus, perquè estàs molt poc així, com veus el Benicarló del present? Què te sembla el poble?
Pues hi ha una cosa que és paradoxal. La gent de Benicarló diu que no té, o la gent que m'he trobat i he parlat amb ells, que no, que li falta alguna cosa al poble, que el poble no se'l coneix fora. I, mira, conèixer fora o no conèixer fora, per mi no té cap valor. El que té valor és com vius en esta societat. I el que sí que veig, i he parlat amb professors d'economia, de geògrafs i gent de la cultura, etc., perquè me moc en molts àmbits, és que Benicarló té una base social, cultural i associativa bèstia. Bèstia és, ara mateix, potser sigui el gran tresor de la ciutat. Eixa base associativa, eixa base social, no tan sols associativa, i cultural. I el que està fent Benicarló se'n parla fora d'això. que no és important que els altres ho parlin, l'important és que la gent ho visca com a tal. És a dir, sempre estem comparant-nos a qui tenim a l'esquerra i a qui tenim a la dreta. I penso que és un error molt gran intentar comparar-se amb això. I tu no eres ni millor ni pitjor que ells, ni que ningú. Tu tens que desenvolupar la teua personalitat. I la teua personalitat ara mateix està marcada. Jo, des de fora, quan vinc, puc dir-ho, com analitzant en un laboratori, puc veure que Benicarló, la capacitat associativa i cultural que té ara mateix, hi ha molts pocs pobles al País Valencià que la tinguen. I això no és fruit només de les corporacions municipals, això és fruit del teixit propi de la ciutat. Això és una cosa que ja és el gran tresor de Benicarló. Tindrem més o menys turistes, es coneixeran més o menys la carxofa. Tot això és important, no, compte, tot això és important. Però el principal actiu és el teixit associatiu i cultural de la ciutat. I jo el veig molt bé, la veritat. O sigui, que deixem de mirar-nos en els espills dels altres i mirem-nos cara a cara a nosaltres mateixos.
Després d'este espill, també, tens un càrrec institucional, és mantenidor. Mana un missatge a la gent de Benicarló i a la gent de fora i per a que vinguin a les festes patronals.
Que vinguin a les festes de Benicarló són les festes més completes que es poden trobar. És a dir, hi ha realment aquest teixit associatiu i ixa la llum en les festes de Benicarló. Hi ha multitud ingent d'activitats i convido a tota la gent a que vinguin, a que s'ho passen bé, a que parlen, a que visiten Benicarló, a que se retroben en les places, que és un poble de places, que se retroben en aquestes places i que parlen i que discutisquen i que disfruten de les festes de Benicarló. Jo així ho faré. No vull tampoc adelantar-vos tot el discurs que faré demà. Per tant,
tot això desitjo... 25-30 minuts, tens que fer...
Té que ser això.
Home, no avorria la gent, però que...
No avorria la gent, que siguin 25 o 30 minuts, que parli de no sé què.
Se demana molt, però...
És una responsabilitat gran, eh?
T'han escollit de mantenidor.
És veritat, no? I és un honor i intentaré fer-ho el millor que sé, i si tinc algun error... estic segur que me'l perdonareu.
Claro que sí. Ximo, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ha sigut un autèntic plaer parlar de la teva vida en general, de Benicarló, des d'una visió des de fora també, que a veure, és molt interessant. I nosaltres t'esperem, quan vingues a Benicarló 2018, que te passes per aquí un altre dia, no?
Serà un plaer, una vegada més. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres tanquem en especial.
Ràdio Benicarló, la de casa.
I no podíem tancar d'altra manera aquest especial. Alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Preparada per les festes?
Pues sí, preparadíssima ja. Ja en això, claro, vam entrar el 2015 i ja les primeres festes van ser a l'agost del 2015. 2016 són les terceres festes d'aquest equip de govern, no? De manera que sí, pues ja tenim certa experiència.
Mateixa il·lusió que el primer dia?
Jo penso que sí, les festes cada any també se renoven i se tracta de que, bueno, des d'aquí agraeixo a la Comissió de Festes tot l'esforç que fan per renovar certs actes, hi ha actes molt tradicionals que des de luego no es poden canviar ni renovar, però sí que cada any pues, les festes tenen allò que de renovar-se any rere any, i l'any passat ja vam fer unes festes completament diferents, on ja es va traure molts d'actes al carrer. A la plaça Sant Bertomeu va tindre un protagonisme especial i enguany també, la plaça Constitució també, i la veritat és que totes aquestes innovacions, enguany també hi ha actes molt importants en el passeig Ferrer Soriano, en tot el tema este artístic i cultural, de manera que jo penso que encara que les festes pues, la gent pugui pensar que més o menys són el mateix, jo crec que sempre hi ha al·licients que són unes festes vives a Benicarló i que sempre hi ha actes nous i gent en ganes de treballar per Benicarló i que ens podem renovar any rere any, i això és molt interessant.
Vostè tindrà un acte que serà el que esperem més il·lusió, suposo, no?
No, tots. Bueno, tot, a mi m'agrada. Està clar que...
Això és molt de quedar bé.
No. A veure, l'acte de la presentació de la Reina i Dames, que és la nit del certamen, sempre és una nit especial. És quan la gent pues, surt al carrer per a veure la reina, les dames, les dametes, la Dulcinea. I a més, és un acte pues, un acte solemne, un acte important, on també pues, estan les paraules del pregoner, del mantenidor, que enguany tenim a Ximo Solano. I la veritat és que és un acte bonic, és un acte que, a més, al fer-ho en l'entorn de la plaça plaça Sant Bartomeu sempre lluïix, penso que enguany lluirà igual que l'any passat, i que a més a l'obrir el carrer pues, són quasi 2.000 cadires les que es posen allí, de manera que n'hi ha moltíssima gent de Benicarló que podrà gaudir d'este acte, de veure la reina, les dames, les autoritats, tots els convidats que venen, que també és un honor per a nosaltres que vinguin també molts de convidats, que conviden pues, els alcaldes de la comarca, diputats, senadors, vull dir que de tots els partits polítics, amb els quals jo els agraeixo a tots els partits que puguen convidar a aquestes autoritats que vinguin a acompanyar-nos en aquest dia tan important per a Benicarló. I la veritat és que és un acte que s'espera una mica pues, en recel, perquè sempre pues, queda bé, no? I és un acte bonic. I a més, a l'adelantar-lo el divendres també penso que ha sigut un encert. Per què? Pues perquè ja el dissabte comencem en la crida, en el muntatge de cadafals, en tots els actes, no? Més festius, de les penyes, de les altres entitats, i la veritat és que ja pues, el divendres només ens ocupem de l'acte de l'exaltació, que és un acte pues, solemne i un acte, pues, penso que el que dona inici a les festes.
Diguem que l'alcaldessa és una figura molt política, però durant la setmana de festes, quin és el teu paper?
Bueno, pues el meu paper el dia de la exaltació, pues la veritat és que el dia de l'exaltació el fer pues el discurs de benvinguda, d'agraïments, no? I el discurs que dona inici a les festes, que jo sempre me'l preparo en molta cura i en molta il·lusió, perquè penso que és un discurs important, i jo des de que sóc alcaldessa penso que és un dels parlaments pues que al llarg de l'any és dels que tenen més ressò, no? Se podria dir. Però també pues, després, al llarg de tota la setmana de festes, pues, és assistir a la majoria d'actes, als actes... Pues, jo, com que m'agrada acudir a molts actes i la gent ja em coneix, que m'agrada estar a prop del ciutadà i de les associacions, i a més les associacions també agraeixen, no? Perquè el seu treball és un treball constant i un treball de col·laborar en la comissió de festes per a donar tot aquest esplendor a tot el programa d'actes de les festes patronals de Benicarló, i també al mateix temps pues, ells agraeixen que acudisquen pues, els regidors o jo mateix, no, a una inauguració d'una exposició, a un concert, a qualsevol dels actes
per a ells,
que estan programats.
Per a ells és l'event més important.
Jo,
no?
Penso que sí, claro. Jo pues, la veritat és que la setmana de festes, pues, encara que de matí puc anar a l'Ajuntament per si hi ha una miqueta de firma o obrir els correus electrònics o està pendent de si hi ha algun tema, però és una setmana pues, més, està més al costat de tota la gent del poble, d'estar pel carrer i al fin i al cap pues, com qualsevol altre ciutadà, de que acudim a tots els actes i que ho passem bé, i la veritat és que les festes estan per a gaudir-les i per a oblidar-nos dels problemes quotidians i per a estar al carrer junt amb tota la gent de Benicarló, i això és el que vaig a fer jo la meva família i gaudir de tots els actes. I com te dic, pues, m'agrada, i a més pues, després opino de si un acte m'ha agradat més o menys, o si ha tingut més afluència de públic o menys, i de manera que això només ho pots veure si estàs al costat de tots els ciutadans de Benicarló.
Sabem que ja has parlat en el mantenidor.
Sí, avui.
Què t'ha paregut? Quina sensació t'ha deixat?
Pues la veritat és que jo no coneixia a Ximo Solano, sí que havia vist la seva trajectòria, que era impressionant, sí que sabia tot... la seva formació i tot el seu treball, no? Vaig parlar per telèfon el dia que li vaig comunicar que havíem decidit que sigués ell mantenidor per unanimitat de la Junta de Portaveus i de tots els grups polítics, i la veritat és que avui quan ha vingut a parlar amb mi, no sé si he estat hora i mitja o dues hores parlant amb ell, i bueno, m'ha causat una impressió pues, molt grata, i la veritat és que és una persona que penso que és un honor i un privilegi tindre'l com a pregoner de festes. És un benicarlando, a part de la seva formació cultural, de la seva formació teatral, de tota l'experiència, de tota la seva sabidoria, pues penso que gaudiré moltíssim del seu discurs, i la veritat és que penso que em tinc un molt bon feeling, inclús ha massatjat el vals, que serà en qui jo ballaré allí al despatx mateix. La veritat és que els actors tenen eixe algo especial.
Ell ha dit que no que ell no s'ha preparat el vals, que ell bueno, ja té formació per ballar.
Ell m'ha dit que havia fet una obra que era sí, ballant, i que a més sempre li ha agradat molt. I, bueno, pues jo penso...
Que te deixes portar.
Exacte, a mi també m'ho ha dit. Diu, ja te porto jo, dic, pues vale, perfecte. I bueno, i després penso que els actors sempre tenen este algo que fa que capten l'atenció quan parlen, i que et facin estar sempre pendents del seu discurs, de manera que jo penso que gaudirem molt del discurs de Ximo Solano, i estic encantada d'haver encertat en la seva elecció. perquè a més una persona que s'ho mereix este reconeixement i que penso que és un benicarlando molt arrelat al nostre poble, no? Ell i tota la seva família, amb la qual m'ha dit que allí estaran tota la família, els amics, i que realment està molt content, que és un repte perquè de vegades actuar al teu poble o fer alguna cosa al teu poble, la veritat és que no sempre és fàcil perquè tens una mica més de responsabilitat, però jo estic segura que ell, en tota l'experiència que té i en tota la seva el seu bagatge cultural i teatral, pues això ho tindrà fet, vamos.
Bueno, Charo, per tancar aquesta petita entrevista, podríem anar un missatge, com el que fas, per exemple, al llibret,
sí.
Una mica, adaptem-lo a la ràdio, no? A veure, missatges pels benicarlandos, sí, i per la gent de fora.
A veure, el missatge és molt, molt fàcil, perquè la veritat és que la setmana de festes patronals a Benicarló, que són, com dic, pues, unes festes molt importants per al nostre poble, dins de tot el programa de cultura festiva que tenim al llarg de l'any, les festes patronals sempre tenen un pes específic molt important, pues jo convido a tota la gent del nostre poble, als visitants, a la gent de la comarca, a que vinga a Benicarló, perquè a qualsevol hora, a qualsevol moment del dia, sempre hi ha una programació d'actes per a tots els públics i que a més estan pues, fets i programats en tota la il·lusió i en totes les ganes que la comissió de festes, a la que li agraeixo des d'aquí tot el seu treball, pues, ha elaborat. No? Agraïm també a totes les associacions, empreses, col·laboradors, totes les persones que fan d'aquestes festes patronals unes festes úniques per a nosaltres i de les quals pues, ens sentim orgullosos.
Alcaldessa Charo Miralles, moltíssimes gràcies per haver estat així amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Nosaltres, des de Ràdio Benicarló, també desitgem unes bones festes a tots.
Ah, molt bé. Sí.
I m'anem en el Baiplà, que és una de les músiques tradicionals que sonarà més durant aquestes festes patronals.